Fórmula 1, el Gran Premi dels Estats Units amb Carlos Sainz sortint des de la pole i cap al migdia el Rally Catalunya-Costa Daurada que acaba amb el francès Sebastián Ogier liderant a 20 segons de marge després de l'etapa d'ahir. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
En punt, les 9 del matí. De seguida arrencarem tertúlia, però abans el Martí Oliveres, que d'aquí una estoneta també tornarà a seure aquí perquè parlarem una mica del temps, d'aquest temps boig d'octubre. Però, Martí, bon dia de nou.
Bon dia.
Boig perquè, noi, estem en unes temperatures altes. Barcelona fa més d'una setmana, em deies, que no baixa de 20 graus en cap hora del dia.
Al centre, sí, sí.
Nits tropicals una darrere l'altra i ens trobem a les portes de la Castanyada sabent que més o menys aquestes temperatures de 25-30 graus s'aniran mantenint.
Sí, sí, tota la setmana que ve continuarem de 3 a 6 graus per sobre de la mitjana del que caldria esperar aquesta època de l'any. Per tant, màniga curta els migdies gairebé a qualsevol punt del país, tret de la zona del Pirineu, dels cims. Doncs a bona part de Catalunya aquest ambient més aviat de principis de setembre que no de finals d'octubre. Temperatures altes, context de poca pluja a la vista, tret d'una zona del país on en els últims dies hi ha anat plovent i és una molt bona notícia, sobretot al Pirineu de Lleida, aquí a la capçalera de les Nogueres, amb doncs, tots aquests embassaments del nord de la demarcació de Lleida poden veure com repunten una mica, però només insistim en aquesta zona. La resta, molts núvols, mala visibilitat, aquesta pols africana que es manté present a casa nostra. Per tant, la poca aigua que caigui de manera dispersa que fa ara mateix, per exemple, amb alguns ruixats a la Catalunya central i a Ponent, bruta de fang. Això d'embrutar doncs, el cotxe continuarà passant al llarg d'aquest diumenge i la pluja més continuada cap al Pirineu de Lleida, on ja porten més de 10-12 litres per metre quadrat cap a la Vall d'Aran, en el cas del port de la Bonaigua, 5 a la ciutat, a la vila de Viella. Bones notícies aquesta pluja, però només allà. Convindria una ploguda, de moment no l'esperem la setmana que ve, acabarem l'octubre doncs amb calor, amb sol, un cel esmorteït en molts casos, amb aquesta pols africana i amb temperatures altes. La Castanyada, pràcticament ja una setmana vista, la podem garantir doncs, de màniga curta, pràcticament, i un jerseiet, com a molt, al vespre, una jaqueta més gruixuda, evidentment, al Pirineu. I a veure com arrenquem el novembre. Podria baixar una mica la temperatura entre el 2 i el 5. Es veu una baixada, una tendència a normalitzar-se, un fred ja més normal per l'època. Però els últims mapes indiquen que a partir del 5 podria tornar a pujar gairebé com ara. Per tant, ho haurem d'anar seguint. És una pujada i una baixada constant, això.
Però a veure, algun moment haurà de parar, això, no?
Esperem que sí. Jo sóc el primer que voldria ja el fred aquí. Hosti, perquè també doncs, sabeu que amb tants mesos de calor els meteoròlegs som els primers, mira en Joan.
Mira el Joan Caral, ara saludarem a tothom, però...
No, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jo recordo algun any fa temps, un novembre amb una inversió tèrmica brutal que feia una calor i la pols africana, de les primeres vegades que vaig sentir pols... Fa temps, eh?
Ja, imagina't, igual fa temps, igual el Martí...
1213...
No, vull dir, no, parlo de principis del 80, per exemple.
Ah, clar, imagina't, el Martí no hi era?
No,
però vull dir que...
No depèn de quin principi estiguis parlant.
No, i van dir, estàs parlant del Juràssic Superior.
Que no era, o sigui, que no era un fenomen infreqüent, és a dir, que era un fenomen que repetia tant en tant.
Veurem.
Però no, portem molt de temps amb aquesta conya.
Ens hem de plantar el mes de novembre, després en parlarem de tot això, perquè jo crec que també forma part de la conversa pública, dels comentaris que fa tothom quan es troba i que...
Castellada amb màniga curta.
Clar, de cara que arribem la setmana que ve, quan et plantes d'avui en vuit a Castanyada, diràs, home, doncs...
La vora del foc no ve massa d'aquí.
No.
En castellà hi ha gent que està acunyant el terme veronyo.
Veronyo. Ah, mira.
Hem fet una estació nova. Sí.
No em fa molta il·lusió, el Veronyo.
No, això de matar les mosques amb bufanda,
sí,
no.
Sí, calla. Les 9 i 3 minuts. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
RAC 1. A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis de llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Mar Ulldemolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm. Una comèdia del tot, del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Del 28 al 30 d'octubre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a les drassanes del Museu Marítim.
Vine a la segona edició del Shops Fashion and Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem a drassanes del Museu Marítim. Entrada lliure. Més info a shopsbarcelona.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 6 minuts.
Estem observant una acceleració molt gran, unes condicions que nosaltres esperàvem pel 2050.
I si el conseller Miquel Samper hagués sabut que hi havia investigacions que s'aturen per part de comandaments policials, hauria obert una investigació, hauria denunciat...
El que va dir és un disbarat. Va fer unes afirmacions que formen part de tertulià de bar o de ràdio, que no es pot permetre un exconseller dir el que va dir.
Estem davant d'un possible augment de casos, però que mantinguem una mica el pocs, afortunadament, que requereixin ingrés a l'hospital.
A veure si passa això també avui. Hi ha grans castells a la Diada de Sant Úrsula, a Valls, que ja sabeu que és el duel fratricid entre les dues colles de Valls, que bueno, allò és un pic. És un pic tremendo. Hem vist unes botifarres allà i unes coses.
I després parleu d'Esquerra i de Junts, eh?
Oh, home, allò, res a veure. Com, bueno, una mica...
Això són castanyes com Déu mana.
Que no us he, perdó, que no us he saludat ni res. Això ja no... Estem perdent els orígens. Què tal, Sara González? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Joan Caral, com es troba?
Bon dia.
I la Iva Anguera, què tal?
Què li preguntes, ell, com es troba?
Bueno, què passa? Perquè,
el de vostè. Perquè és una mica... Perquè
ell,
una mica ell em mereix...
El trobo assegut.
Mereix un respecte.
El trobo assegut.
Mereix un respecte. Que com la resta no tant.
Perquè acaba d'admetre que ell als 80 ja corria per aquí.
Sí, bueno, jo...
Què tal, Ivan Guera? Bon dia.
Bon dia.
Bé, no, que ara sentíem el tall aquest i esperem, home, que sigui una bona diada de Sant Úrsula. Ho podreu seguir també a RAC+1 a partir de les 12 del matí amb el Xavi Baric i companyia. És que fa 3 anys que no es fa la diada i que llavors el 3 de nou net, que és el gran castell impossible fins llavors, fins al 2019, doncs bueno, allà les dues colles el van fer, en fi. Si voleu estar atents, RAC+1 i evidentment després repasseu les imatges, que són realment impressionants. Bé, no, però ara t'anem a agafar, Baños, això que deies sobre que us queixeu de Junts i Esquerra, la baralla, evidentment Valls és molt pitjor entre les dues colles, però és que m'has fet recordar les declaracions avui que fa el conseller Joaquim Nadal al diari La Vanguardia sobre comparativa de governs, també, i diu, nosaltres ens dèiem que eren el Dragon Khan, el del tripartit,
sí.
I diu allò, el cabellitos de fira. El que ha estat el Dragon Khan és això que acabem de veure.
Tal qual.
Que, per cert, això, ara de seguida en parlarem de tot plegat, i també del lío dels Mossos, que no s'acaba mai, o sigui, continua havent-hi declaracions i contradeclaracions declaracions i informacions. Però interessant el paper de Joaquim Nadal, que és un líder polític que entra al govern d'Esquerra Republicana, un govern teòricament independentista, bueno, teòricament pràcticament independentista, i que es declara no independentista i fa aquestes declaracions avui dient que el procés ha portat moltes coses pitjors que millors. I vull dir que és un canvi de paradigma respecte al discurs polític d'un govern, no?, que fins ara, vaja, no havíem sentit.
Bueno, són independentistes no practicants.
Qui?
Esquerra Republicana.
Ah, bueno, tota la teva opinió, sí, sí.
No, vull dir
que es digues.
Formalment,
sí, però...
formalment són independentistes, ara queda clar que no faran res per avançar cap a la independència, ja està. És com el catòlic no practicant. No, però... no, jo crec que existeix, però no em facis anar a missa cada diumenge.
Sí,
una cosa, això.
El que passa és que és veritat que el president Aragonès insisteix cada cop que té oportunitat en dir que l'objectiu d'aquest govern és la independència. Home, clar, sí. Però si el teu president diu independència i tu dius... i ja en parlarem.
També l'objectiu...
Com a independent dins del govern, és cridar...
També l'objectiu dels catòlics és la segona vinguda de Crist, nostre Senyor, i tampoc hi ha pressa. Vull dir, és el mateix, és una cosa que ha quedat retòrica, som un partit independentista, es parla de la República, i es parla del moviment republicà, però republicà no de tota la República Catalana, sinó republicà d'Esquerra Republicana, diguéssim, no? Han manllevat el terme republicà com a República Catalana, de republicà membre o afí al partit Esquerra Republicana. Llavors, és un partit clarament autonomista, amb horitzons autonomistes, amb pactes autonomistes i sense cap voluntat de sortir del marc autonomista. No?
Si parlem de la figura de Quim Nadal, no? Que és el que el Xavi ens posava sobre la taula, clar, ell ve d'un PSC que en el seu dia aglutinava des de Celestino Corbacho a Marina Geli. Celestino Corbacho va acabar on va acabar a Ciutadans, Marina Geli va acabar a l'òrbita de Junts, no? I ell, diguem-ne, que havent ser defensor del dret a decidir, mai va acabar de tenir carnet d'un altre partit, tot i que va flirtejar amb el partit Moviment d'Esquerres, que en aquell moment va crear tot el sector sobiranista del PSC, i va ser, de fet, també president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Ell, sense definir-se mai com a independentista, sí que ha defensat sempre que un referèndum d'autodeterminació és la millor eina per resoldre el conflicte polític. Com lliga això amb el fet que Pere Aragonès l'inclogui en el seu govern? Ja fa temps que la lectura d'Esquerra Republicana és que perquè el moviment independentista pugui créixer, i no pugui créixer només amb un 51%, sinó fer un salt encara superior, necessita, com a mínim, no només guanyar gent adepta a la independència, sinó que l'independentisme no sigui hostil sobre aquella part de la població que mai es declararà com a independentista. I jo crec que la tria de Quim Nadal forma part d'això. És a dir, el govern de Pere Aragonès el que busca és créixer també en aquell sector de votants del PSC que estan més fronterers, per exemple, amb els comuns, o més fronterers amb Esquerra Republicana, i de fet hi ha enquestes internes que els hi avalen que hi ha un 11% dels votants del PSC que passen a files republicanes, si més no això ha passat a les eleccions espanyoles del 2019, veurem si ara, doncs, amb el govern monocolor, amb el trencament amb Junts i amb l'ascens que està experimentant el PSC, doncs la tendència aquesta es manté, o bé es frena, o bé va a la baixa a les properes eleccions catalanes. Però la tria de Quim Nadal respon a això, justament, a fer créixer el moviment independentista, ja no tant en gent partidària explícitament de la independència, sinó gent que, com a mínim, no sigui obertament hostil a aquesta opció, no? I buscar l'eixamplar per la via de la defensa democràtica de l'eina d'un referèndum per resoldre el conflicte.
Jo crec que això és més... Perdona, eh? Jo sé que ho dius, el que diuen ells, eh?
No, però estic fent la reflexió
sí,
de
l'estat d'ells, no? Sí. Crec que això és un exercici retòric, vull dir, no... No es veu cap gest. És a dir, quan tu aproves tots els pressupostos de Madrid, quan resulta que en lloc d'omplir i ampliar competències, perds a cada negociació, perds competències i no et queixes, i resulta que deixes de ser hostil al PSC i et fas hostil a l'altre gran partit independentista que és Junts, la independència, evidentment, no està en l'agenda
immediata vol dir, de, a més, ho han dit en Tardà i ho ha dit el mateix el Junqueras, d'aquí 40-50 anys.
Una cosa, la
propera generació.
Antonio, la independència cosa, no està en l'agenda immediata no, d'absolutament cap partit
no, sí,
perquè
sí.
Ningú té sobre la taula una proposta viable. És a dir, la pugna s'ha centrat en la pugna pel poder perquè s'ha assumit de forma col·lectiva que l'horitzó de la independència és lluny.
Escolteu, no pretenia fer un debat sobre la independència perquè
s'ha dit que crec que s'ha dit alguna vegada.
Jo veig més
una tornada al tripartit que no una eixamplada de base independentista.
Molt ràpidament, Iva.
Molt ràpidament. Jo crec que, més enllà del discurs oficial sobre la independència d'Esquerra, que és obligat perquè venim d'on venim, el fitxatge de Quim Nadal està en clau demostrar que som un govern que pot fer coses i gestionar. I aquí, i potser són prejudicis, però té molt a veure també l'edat i l'experiència. Perquè fins ara era el govern d'Esquerra, i a més Esquerra ha fet una renovació generacional que ha forçat un govern molt jove, i Quim Nadal representa una altra cosa. I jo crec que, en el fons, Esquerra està apel·lant molt més a un determinat electoral que té una certa edat i que no era d'Esquerra, i que vol un govern que li garanteixi també una bona gestió i una certa estabilitat, que no pas el discurs oficial d'eixamplem la base buscant recolzaments del referèndum.
Molt breu.
Veure, Sánchez, primer, no hi ha independentistes com no hi ha comunistes com no hi ha catòlics. Vull dir, o cristians. Vull dir, és, la política com a religió no va enlloc. Dit això, els que es diuen independentistes dient que els altres no són, per dir-los que són traïdors, tampoc són independentistes, però encara no he sentit jo cap camí, cap regla, cap instrucció que em diguin com tindrem la independència. Com ha dit Sara, és una lluita pura i dura pel poder, per l'hegemonia.
Això sí.
Vull dir, i després ja veurem què fem amb el poder. Però primer, el poder. O sigui, és un leninisme de barraca de fira.
Correcte.
És un leninisme de barraca de fira. Dit això, la millor forma de dir que ets capaç de gestionar un futur estat és gestionar el que tens ara. I moltes vegades, el que no dic ara en aquest moment, sinó en els últims 10-15 anys, no sempre els governs de la Generalitat han demostrat ser capaços de gestionar ni el bonobús. Això estarem tot d'acord. En tercer lloc, les discussions, diguem-ne, sobre qui és què, qui pot ser més, qui pot ser menys, això ho deixem als politòlegs i a les universitats o directament a la psiquiatria. Directament a la psiquiatria, perquè clar, jo també, si fos més alt, tingués un altre color de pell i hagués estat un rookie a una universitat americana, doncs estaria jugant a l'NBA. Vull dir que no...
Però no és el cas, no?
No és el cas. Vull dir que hem de saber on estem. I després, la independència, sense passar per un referèndum que sigui reconegut, no dic legal, dic un referèndum reconegut, no va enlloc. Perquè podries tenir el risc de que als 3 anys te'l fessin a la contra. Llavors seria això, la llenca. Cada 3 anys, independència, espanyolisme. Independència, vull dir que les coses s'han de fer bé, i aquí, de moment, ningú ha dit com intentarà fer les coses bé més enllà de bones paraules.
9:18. Permeteu que aturi aquest debat, perquè tampoc no anava per aquí el dia. Però sí que us volia preguntar...
La cabra tira el monte, al final. Sí. Acabem el hàmster... Acabem tots amb el hàmster dintre. No.
Està culpa meva. No, però anava a preguntar-vos també, no sé, la polèmica dels Mossos, noi? I és que arriba un punt que és que no s'acaba. Encara que es vulgui donar per tancada, continua sortint i continua surant. Avui hi ha entrevista a Salvador Illa al periòdico que demana la dimissió de Joan Ignasi Elena. Hi ha entrevista de Joan Ignasi Elena a l'Ara dient que no hi ha ingerències polítiques als Mossos d'Esquadra. Hi ha entrevista... ahir va haver-hi entrevista a Miquel Buca al Fax de 8TV. Clar, jo vull recordar que és el que va dir Miquel Samper, que és el que va ser conseller d'Interior i que el dilluns va fer esclatar, en fi, diverses bombes quan a la tertúlia del Món a RAC1 deia això.
Perquè un número important de comissaris denuncien la ingerència i la investigació criminal. A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt, i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
Hi ha comandaments que estan obstruint investigacions, va dir Miquel Samper a la tertúlia del Món a RAC1. Això va generar una polèmica enorme, i ahir visiblement enfadat, Miquel Buch, que va ser conseller d'Interior abans,
Miquel Sàmpel, sí.
Ja està pensant ara, ja he perdut sí. La quantitat de consellers i de càrrecs a Mossos, ja,
just abans. L'únic que aguanta és Pere Ferrer.
Exacte. Doncs deia això des del fax de 8TV dirigint-se a Miquel Sàmpel.
El que va dir és un disbarat.
On és el disbarat?
Doncs miri, el senyor Sàmper, com a advocat que és, i crec que la seva especialitat és penalista, va fer unes afirmacions que formen part de tertulià de bar o de ràdio, que no es pot permetre un exconseller dir el que va dir i fer tant de mal al cos de la policia.
Primer que ara us miro, perquè igual ha fet referència a vosaltres, de bar o de ràdio.
Ens té molt alta consideració, senyor Buch.
Sí. Perdona, de bar.
I el segon moment...
Estem aquí amb el cafè.
A la mateixa entrevista, visiblement enfadat, deia això, Buch.
El millor que pot fer és reconduir i... O A, presentes proves, o B, dir, us he enganyat, no vaig dir la veritat. Perquè va dir, em consta que comandaments de Mossos d'Esquadra estan ocultant o estan posant problemes a investigacions, no? Escolta, això és un delicte.
Val. Va demanar o que demani disculpes o que presenti proves, no? Llavors, això coincideix avui, curiosament, que obres La Vanguardia, trobes Nacho Robio i Maica Navarro parlant del cas que sospito que és el cas a què es refereix Miquel Sàmper, que és el cas dels bombers. És que ara hi ha...
Els bombers no són els bombers. És el compra i manteniment dels camions dels bombers.
Ara intento explicar-ho. Però és, ja Miquel Sàmper, durant el seu mandat com a conseller, va dir hem trobat coses estranyes, com irregularitats en els concursos de manteniment de vehicles dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, avui la Maica Navarro i el Nacho Robio expliquen que els Mossos d'Esquadra van alertar a la jutgessa que porta aquest cas dels bombers que Interior, que el seu departament, no els Mossos, sinó Interior, no estava col·laborant en la investigació. Papers. En donar papers, en... que hi havia, en fi, comissaris que tenien caixes de papers allà mateix a la taula i que no hi havia manera de passar-les a qui l'havien de passar.
I bombers, també, que estaven pendents de donar-los.
Tinc la impressió que Miquel Sàmper es refereix especialment i específicament en aquest cas, tot i que no ho va dir dilluns exactament, venint a dir que hi havia comandaments que estaven aturant investigacions que d'altres policies sí que estaven fent. I que entenc que tenen, vol dir això, motivacions polítiques. Després el que s'ha sabut, el debat que hi ha hagut, tot i que Joan Ignasi Elena ho ha negat, però hi ha informacions periodístiques que han anat cap a aquesta direcció, que és que una part dels motius pels quals el conseller, el comissari en cap, fins ara, el senyor Estela, va dimitir, és perquè tenia la impressió que hi havia un segon, com és el senyor Sallent, que manava més que ell i que tenia, des de l'àmbit de la, diguem-ne, de l'anàlisi periodística, interessos en saber resultats d'investigacions i a partir d'aquí, bé... fer-ne l'ús que n'hagués de fer d'aquesta informació. On creieu que estem i cap on va tot aquest debat de Mossos? Perquè jo tinc la impressió que encara no s'ha acabat i que continua sent un problema i que continuarà sent-ho els pròxims dies.
Jo crec que, primera, per una vegada té tota la raó del món, Miquel Buch.
Sí. Per una vegada.
Per una vegada.
Una vegada. Si fas aquesta denúncia havent estat cap dels Mossos com a conseller, o presentes proves o no la fas als mitjans. Realment el que ha fet Miquel Sàmper és molt gros perquè...
Tinc ganes de sentir-ho perquè demà va a la tertúlia del món perquè, i veurem què té.
Perquè ell ha estat cap del Departament d'Interior i per tant és una veu que pot crear molts dubtes i aquest poder l'has de gestionar amb una mica més de responsabilitat del que ho ha fet Miquel Sàmper, en la meva opinió. Dit això, aquí et falta encara un punt del relat i és que quan es nomena aquesta bonica direcció coral dels Mossos,
sí.
Es fa una purga de 30 dels càrrecs. És a dir, es fa una sèrie de canvis a tota la cúpula d'Interior per canviar gent, d'alguna manera, intuïm tots, per canviar la jefatura i els equilibris de poders que hi havia als Mossos en temps de Trapero, que són uns poders que es van sostenint durant tots els anys del procés, precisament, des de que s'aplica el 155 i Trapero és cessat, fins que torna a venir Trapero. I en tot aquest període hi ha hagut comissaris que han continuat tenint poder i que han continuat gestionant el dia a dia del cos de Mossos d'Esquadra. Efectivament, el que s'hagi frenat o no en investigacions polítiques, i hi ha el tema dels Mossos, però ja recordem, quan Laura Borràs va explicar molt alegrement, també en una ràdio, que Miquel Buch havia dit que no patís, que les investigacions sobre els Mossos estaven frenades i que no anaven enlloc.
I aquest cas, això, aquesta declaració de Laura Borràs donant intuït que tenia informació privilegiada sobre el seu propi cas d'investigació, va provocar que la jutgessa d'aquest cas digués, doncs els Mossos no es queden en aquest cas.
Exacte.
I el va canviar de cos policial. No sé si va anar a la Guàrdia Civil o va anar a la Policia Nacional.
Sí, vull dir que les frivolitats polítiques que s'han fet parlant de les investigacions dels Mossos li han fet molt de mal al cos com a cos. I, per tant, d'entrada, demanar una mica de responsabilitat als exconsellers. I després aquí hi ha una lluita de poder que jo no tinc l'entrellat, però és molt complicada.
Sara, Baños i...
No.
Jo, agafant-me a l'últim que deia...
No vols parlar de Mossos, eh?
No, que no... Que és,
La Sara.
No, dic que com ella, no sé a fi de què ve ara... justament aquest canvi, no sé quines són les intencions polítiques finals.
Ja, deia la Iva, hi ha una lluita de poder, jo diria que dues, hi ha una lluita de poder en termes policials i hi ha una lluita de poder policial versus política. Aleshores, jo crec que aquí el principal pecat original de l'actual conseller és que si tu cesses un cap dels Mossos has de sortir en roda de premsa de forma immediata per explicar els motius. Perquè si no, ens trobem una setmana després que en realitat la ciutadania no està entenent què passa en el cos de Mossos d'Esquadra, no està entenent què passa en aquesta cúpula. Sap que hi ha un garbuix, sap que hi ha un caos, però no sap els motius pels quals està passant. El segon punt, jo crec que hem d'enfilar molt prim amb què vol dir una ingerència política. I ho dic perquè és veritat que aquí hi ha partits polítics que estan fent utilització del terme ingerència política. Això no vol dir que els Mossos d'Esquadra siguin una bombolla, siguin impermeables a les directrius polítiques. Hem de recordar que si no s'utilitzen pilotes de goma, si hi ha càmeres a les comissaries o si s'aposta per la feminització del cos, és perquè hi ha decisions polítiques, hi ha decisions al Parlament que s'han pronunciat en aquesta direcció. Sí, però, altra cosa és...
Però no és d'això del que es queixen, eh?
Altra cosa és si s'estan produint o no s'estan produint interferències en l'acció judicial, en quant a policia judicial o en quant a accions policials concretes per part dels Mossos. Que d'això és el que parlava el senyor Samper. A mi em sembla que les declaracions que va fer són de prou importància com que perquè es parli en propietat i com perquè tingui no només el dret, sinó el deure de portar proves i portar-ho als tribunals. Entre altres coses, perquè Miquel Samper ha treballat colze a colze amb el senyor Sallent. És a dir, crec que l'etapa més llarga del senyor Sallent va ser amb el senyor Samper. I no el va cessar, no el va canviar fins que va tenir l'opció de fer-ho pel senyor Trapero per la seva absolució. Per tant, ningú millor que ell coneix com actua el senyor Samper. Aquí sí que és veritat que ens trobem amb un gap, i és el senyor Sallent, que era una persona, un comissari, de la confiança absoluta de consellers de Junts, ara resulta que ha passat a ser de la confiança absoluta d'un conseller que forma part d'un govern d'esquerra. El que ha passat entremig de tot això, exactament, no ho sabem, i hem d'admetre que no ho sabem.
Hi ha una continuïtat, llavors, que és el director de la policia.
Exacte. I que, per cert, també va fer unes declaracions... Sí, també va fer unes declaracions que a mi em semblen greus, com s'han considerat greus les del senyor Samper, que és que hi havia una resistència manifesta del senyor Estela per apostar per la feminització del cos. Ho dic perquè això hi ha qui diu que és l'excusa, però em sembla també que hi ha qui ho vol deixar soterrat per no obrir aquest meló. Perquè quan estem parlant de lluites de poder, tant a nivell policial com a nivell policial i polític, aquesta qüestió també aixeca ampolles. Perquè també sabem que qualsevol intent de canvi en un cos tan jerarquitzat com és els Mossos d'Esquadra, sempre, sempre, sempre hi ha reacció. I ho hem vist, per exemple, amb les qüestions que parlava abans. En el seu dia, quan es va dir que es posarien càmeres a les comissaries, el cos de Mossos d'Esquadra no volia.
Sí, el que passa és que...
En el moment en què es diu que es deixin d'utilitzar pilotes de goma, els Mossos d'Esquadra el que es queixen és de que se'ls està deixant suposadament sense eines per gestionar els desordres públics.
El que passa és que hi ha dues coses.
Deixa'm agafar una cosa que deia sobre la feminització. És que m'has fet recordar una pregunta que li fa l'Esther Vera. a Joan Ignasi i Helena sobre la feminització, i li diu: vostè sap que dins del cos hi ha veus que diuen que s'està utilitzant la feminització per posar càrrecs més permeables en llocs de decisió? Que és una pregunta molt capciosa, perquè és una hipòtesi que, com fa la pregunta Esther Vera, corre dins del Departament d'Interior o dins del cos dels Mossos d'Esquadra. La resposta és, a part de ser mentida, és una frivolitat, diu Joan Ignasi Helena. Jo la feminització no la dic de boca, l'hem practicat. Sí, aquesta és la resposta que fa Joan Ignasi Helena.
El que passa és que l'argument que es dona, o el que fa veure que el que té el problema amb el comissari Josep Maria Estela és precisament aquesta feminització i el nomenament de quatre comissàries en els últims nomenaments.
Crec que, de totes maneres, Iva, són quatre comissàries, i que crec recordar que Maica Navarro deia el diumenge passat que ella estava d'acord en 3 de 4.
Sí.
Encara no són 4,
Per això.
Diguem-ne, la petició era de 4 i ell en volia 3. Vull dir, tampoc no canvia tant en la feminització del cos.
I que totes 4 estan en un rànquing de les 12 millors en puntuació, que això no sé per què el conseller no ha insistit prou.
Ho diu a l'entrevista, també.
No, jo el que vull dir és que Pere Ferrer assenyala el problema d'Estela és aquest, perquè el problema d'Estela és que manin les dones quan nosaltres volem que manin les dones, i el que t'expliquen els sindicats és que aquí darrere hi ha la voluntat de tenir una comissària en cap dona, i per això es va fer aquesta prefectura coral on hi havia quatre caps, on entrava la Rosa Maria Bosch. Però bueno, en aquell moment que entra Rosa Maria Bosch hi ha tres comissàries al cos de Mossos que no interessen. A veure, sí que estàs escollint entre dones. No és un problema de que siguin dones, és un problema de que tu vols aquelles dones. I aleshores pots decidir que tu, com a director de la policia i conseller d'Interior, vols aquella persona i no l'altra perquè li tens confiança, però no diguis que el senyor Estela té un problema amb les dones.
Em sembla que és una evidència que el que hi ha, el que no sabem de qui i per qui, és una lluita de poder dins del cos de Mossos i dins del Departament d'Interior.
I després hi ha un altre tema, que és...
Per proximitats ideològiques algú pot pensar, per proximitats d'altre tipus algú pot pensar també.
Bueno, és que al final...
Però, és a dir, tots aquests canvis que es produeixen també, vull dir que és normal que un conseller decideixi qui és el... Qui, diguem-ne, quina cúpula ha d'haver-hi als Mossos d'Esquadra, perquè, efectivament, perquè com ell mateix respon a preguntes d'Esther Vera, diu, a vegades es diu... traieu les mans de la policia. Bueno, i llavors qui ha de tenir les mans de la policia? Ha d'haver-hi un control polític o no hi ha de ser-hi? Com sé que la resposta és que sí, perquè no pot ser un cos aliè a la política i al govern i a la que la gent vota. No? Clar, però la
no
línia...
La policia il·legal, no pots enviar esquadrons de la mort a la casa dels dissidents.
Però dirigir cap a on creus que ha d'anar la policia és evident que sí. Llavors, el debat és quins són els peons d'aquesta lluita de poder i per aconseguir què?
Bé, a mi sempre... Aquí hi ha diverses coses. Una, que hi ha una lluita de poder dins de la policia, entre policies, és un clàssic.
Sí.
De tota
la
força de seguretat. És un clàssic. Més enllà de feminització, independència, perquè també un moment donat també es jugava el factor de que era el mosso més independent. També... Vull dir, podem obrir carreres de tots els esports olímpics i paralímpics, de tots, no? És vull manar jo.
Això sí que és un clàssic. Això és un clàssic,
Vull manar jo. Abans, clar, altres que estan allà, a lo millor abans que tu, diuen, no, tu no manes o ens consultes amb l'altre. Clar, llavors que es produeix sempre una aliança entre determinats línies policials i el poder polític. I això és el que permet que la policia funcioni. És un carro que té aquestes dues rodes, política i policia, i a l'eix és la connivència política entre determinades forces polítiques de la policia, és a dir, de dinàmiques policials, i el poder polític. Aquí és quan venen pactes, de vegades, amb sindicats no precisament de classe... Amb els sindicats de classe no els faig pactar, vull dir que els que no els facin.
Els
ideològics no, els dits professionals. Aquests és la cosa... Però són moltes vegades que tenen... Això s'ha de dir. Llavors, aquí sembla que tinguem una policia idíl·lica, única al món, on van de blau però són blancs. No.
I també, jo compro l'argument, també és veritat que hi ha, dins d'aquesta pugna, la que jo deia, hi ha una part que és pugna estrictament policial, i en aquí entra la utilització de les tendències polítiques per intentar un sobreposar-se a l'altre, però també hi ha la pugna policial versus la política. És a dir, hi ha certa resistència per part de la cúpula policial de no acceptar que has d'obeir totes unes directrius polítiques, perquè tens una conselleria que pot determinar un canvi de model policial. Per exemple, recordem quan es van produir, per exemple, sota el comandament de Seyent, les càrregues per la sentència de l'1 d'octubre. Estava el senyor Seyent. Aleshores es va obrir la que es va dir que era la major investigació interna de la història del cos de Mossos. Exacte, per depurar responsabilitats sobre males praxis evidents que es van produir dins dels cos de Mossos.
Vull afegir una cosa.
I la resistència dels sindicats que van manifestar que estaven sent fiscalitzats. Vull dir que al final el que estaven sent és fiscalitzats.
Sobre la qüestió d'acceptar o no la tutela, diguem-ne, del poder polític, vull recordar una cosa que em sembla que no és menor i que té a veure amb l'època Trapero i el 2017. Que és quan Trapero, Ferran López, la cúpula dels Mossos, l'intendent Laplana, han d'anar a judici, jugant-se presó, perquè els diuen que han estat utilitzats o han estat una branca més de la política, allà hi ha un trencament amb la política. Perquè diuen, escolta'm, jo m'he de jugar, en certa manera, jo m'he de jugar els quartos davant de... No els quartos, no? La llibertat. Davant de la possibilitat de que algú em digui que vostè està en els despatxos i que té informació i passa informació i doncs s'ha acabat qualsevol debat. A mi, jo no et dono informació de res.
No, però...
No? Llavors, aquí es va... No d'una banda a l'altra, perquè jo no crec que en aquell moment es fes una cosa que no es fa en la resta de policies, que és que hi ha una comunicació òbvia entre el departament polític i els comandaments de policia, però que es trenca. Allà s'ha acabat. És que no tenim res a parlar de determinades coses.
Recorda que deia Forn, i va declarar, i és veritat. Facin el que vostès hagin de fer.
Sí.
Això, però això és veritat, eh? Si no és un ardit de defensa, això és veritat. Bueno, però reprenent, llavors tots els poders forts, i la policia és un poder fort, la policia, quan dic policia em refereixo als uniformats, eh? Sí. I alguns civils que són més policies que els policies. Que això també és un altre espècimen també que a analitzar. El que volen és autonomia total. Cap control. Només posem un exemple, perquè no sigui ara molt recent i perquè la gent, saps, les ferides encara si no estan tancades, piquen una mica i el iode no és sempre suficient. El cas de les pilotes de goma,
sí.
El conseller Puig, el paperot que va fer, va donar 7 versions diferents, perquè els Mossos un dia enganyaven i el dia següent també. Perquè no és que hem investigat més, és que anem a veure, tenim aquí la baralla d'excuses, a veure l'as de piques, a veure què no sortia. Vull dir, això és perquè tu no tens autoritat com a polític sobre el cos, perquè tu dones un cop de puny i el primer que et porta un informe que es veu llegint-ho que és fals, al carrer. Això ho han fet molt pocs polítics, perquè el polític, en aquest cas, és feble i pacta, però això és un clàssic de totes les coses policials. És que aquí creiem que a Catalunya som especials.
No, és que aquí és on anava jo.
Crec que som aquí...
Les tendències, les energies, són sempre aquestes mateixes. És a dir, la política té tendència a... Coi, ja que tenim informació privilegiada, vull saber coses.
Clar.
No? Per voluntat...
Però això té un preu, té un peatge.
I la policia operativa... La temptació normalment és de dir, aparta.
Jo vull decidir... I si vols, paga.
Bueno, sí,
és una altra cosa. I si vols, paga.
Sí.
I si vols, paga a canvi de segons que... Això... Aquí és on està el tema.
Vull dir que són dues tentacions lògiques. El que no sé si és raonables, diguem-ne, des d'un punt de vista, vull dir, humanament... No dic democràticament, però humanament s'entén.
L'educació el que aconsegueix és que no anem fent caca pel carrer, sinó que ens contenim. És la diferència.
Evident.
És la diferència. Perquè tots tenim ganes d'anar de ventre.
No, i perquè la línia és molt difícil de saber on està.
I després, anant al cas concret, aquesta empresa Irati, una empresa que era desconeguda...
La dels bombers, perdoneu.
Dels bombers.
Del manteniment.
És una empresa que fonamentalment fa... El que fa és vestuari de seguretat, per defensa, policia, d'aquests que es pengen dels gratacels, que no és una cosa que puguis comprar a l'estanteria del Decathlon, eh? I després són els que carrossen els vehicles de seguretat, ambulàncies, coses d'aquest estil, que això, vull dir, el xassi sí és de marca, per dir-ho així, però després s'ha d'adequar al que digui el client. Clar, aquí topem amb un altre clàssic. Com afecta la seguretat, no es fa concurs públic, sinó un contracte negociat sense publicitat, és a dir, secret.
quan diu la llei preveu. Però clar, és que llavors aquí tot afecta seguretat. La compra de bolis de, per part dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil o de la Guàrdia Urbana de Pineda afecta la seguretat.
No s'assusté gaire. No s'assusté gaire quan, a més a més, l'últim concurs de cotxes dels Mossos, no de bombers, ha estat absolutament públic i, a més a més, ha quedat...
No, però passat. És veritat, no, però sí. El que jo dic és veritat o no?
Val, només vull afegir una cosa del tema.
Si ets negociat entre aquí, sense micros, amb un despatx, pot passar el que pugui passar. I jo no em refereixo que hi hagi un... Fins i tot, fixa't, no dic que hi hagi corrupció, que algú s'emporti el 2, el 3 o el 20%. Sinó, clar, els preus es poden, no sé què, favors... Ja comencem una altra vegada a la ronda, i això ho sap gent. Llavors, el que sap té una informació, té un secret, té poder. I això serveix per negociar, i després t'expliques aquestes coses rares de per què es mantenen segons quins càrrecs constantment durant 4, 5, 6 anys a determinats cossos que són... molt delicats.
No visibles, però estratègics.
Això tot té una explicació. És qüestió de gratar només una miqueta abans que vingui la propera onada i s'ho emporti.
Joan, deixa'm afegir una cosa que també té a veure, crec, amb el que estàs dient del tema dels bombers i té a veure amb el que dèieu abans del tema del cas Laura Borràs. Què és? El cos de Mossos d'Esquadra, com tots els cossos que volen ser importants i que han aconseguit ser-ho, hi ha una cosa fonamental, que és ser policia judicial.
Clar.
Que és que el jutge... vagi i digui, vostè investigui això. Vostè i no la Guàrdia Civil, o no la Policia Nacional, no, vostè Mossos d'Esquadra.
Pues...
Bé, en el moment en què hi ha aquest trencament amb Laura amb el tema Laura Borràs, clar, i a l'època del 155, hi ha el risc real que la justícia decideixi amb els Mossos d'Esquadra, no.
Sí, però...
I desapareixi aquesta capacitat.
Al 155, els que s'hi retiren és la custòdia dels edificis judicials.
Sí, però... el que vull... No, però hi ha el risc... Mm. És a dir, al final és una qüestió... Em sembla que és una qüestió de confiança.
Sí, no,
és una cosa molt humana. No, és dir, no hi ha una norma que diu això ho ha d'investigar un o l'altre. En alguns casos sí, però el jutge decideix no, això ho fan aquests, això ho fan els altres. Llavors, Mossos d'Esquadra, permeteu-me, però crec que d'alguna manera ha de ser molt hàbil en determinats casos, en demostrar...
pulcritud.
Clar, sí. Perquè en algunes coses no pot donar la impressió que algunes informacions es mouen cap a l'àmbit polític.
I la Policia Nacional no té molt de problemes, la Guàrdia Civil tampoc.
No han estat dubtant.
No. Un senyor que tenia ben a prop, eh?
No dic que no hagi passat, però Joan, que no estan en dubte.
No és veritat. Precisament, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen autèntiques batalles per aconseguir segons quines investigacions.
Sí, entre ells mateixos.
I els jutges normalment tendeixen a fiar-se més de la Guàrdia Civil que de la Policia Nacional.
Per un moment.
Això, al final...
Que són dos departaments polítics diferents.
Exacte.
Que és interior i és...
I defensa.
Defensa.
O mix.
Però,
mix.
Clar. Mix, vaja, però...
La qual cosa demostra que, al final, més enllà d'objectius polítics, el que hi ha és una manera de treballar i unes confiances humanes i unes lleialtats...
La paraula és no confiança, és lleialtats.
Jo vull dir... Lleialtats voldria
a una determinada manera de fer potser la feina.
De dos banyes.
No, voldria dir que ara... És que el pecat original, pecat, diguéssim, dels Mossos d'Esquadra és com el del Parlament, el pecat original del Parlament català o de la Generalitat, que és que no és sobirana. És una policia que depèn d'un poder desplaçat geogràficament, que és el Ministeri de l'Interior.
No és veritat, depèn dels jutges.
Dels jutges. Una policia judicial dins... No, és a dir... És una policia que un jutge espanyol li pot dir investiga... És el que estan dient ara, ho estan dient vosaltres.
Igual que la Xanya.
Investiga això. Bueno,
i s'ha lluitat perquè això
perdona,
fos així, eh?
Perdona, recordem...
Bueno, recordem i després hi ha hagut molta feina d'alguna part de la part de la cúpula de Mossos a intentar parlar amb jutges per dir no, podeu confiar en nosaltres.
Vale,
no?
Però l'atemptat del 17 d'agost, on descobrim que no està compartint informació antiterrorista amb altres policies... No. És a dir... I després de l'octubre i després de l'any 17, la policia, els Mossos d'Esquadra, a la premsa de Madrid i a tot arreu, es considera 17.000 homes armats a favor de la sedició.
És a dir, aquesta propaganda...
Va sortir el judici, això.
Llavors, comença a ser una policia no tan confiable com la Guàrdia Civil, que és l'exèrcit i todo por la patria és el seu lema. En temes sensibles. I en temes sensibles vol dir investigar polítics catalans, també. Quan tu penses, un jutge des de Madrid pot pensar que aquella policia exòtica que porta un barret de copa i unes espardenyes està en connivència amb uns sediciosos, doncs s'investiguen. Recordeu-la?
No cal.
La Guàrdia Civil...
Per aquesta justícia
aquell episodi de la Guàrdia Civil anant a la...
que era Sant Boi, que cremaven documents.
Dos policies estan fetes per mantenir la unitat d'Espanya i una tercera
es percep com que no tant.
Però, a veure, jo, l'apel·lació aquesta a la justícia espanyola, el cas 3% comença per una denúncia de la CUP que investiga un jutge al Vendrell.
Jo no sé d'on
és aquest jutge, però va estudiar a l'Escola Judicial de Catalunya
No fem trampes.
A Catalunya. Vull dir,
No. I en casos de...
La policia judicial...
L'escola judicial és aquí.
No.
Per això. Vull dir que està a Barcelona des de fa 20 anys i l'ha dirigit...
Però això no la fa especialment catalana.
No se vale.
No es garantia que conegui la idiosincràsia catalana.
Bueno, la directora durant molts anys ha estat la senyora de Gordó, per exemple. Vull dir que al final... els jutges són de su padre i de su madre, però no són especials.
Generalment són de família, sí. Això està clar. Que són d'una gran família, segur.
Ara hi ha moltes dones, jutges.
Està molt bé.
Però en tot cas, que vull dir que al final el que estàs buscant com a policia és la confiança en el sistema judicial, sigui l'Audiència Nacional o sigui el jutge de Vendrell.
Però un moment.
Això es trenca... quan consellers, com el conseller Samper, fan segons quines declaracions i no les demostren. O quan va sortir lo de Laura Borràs. Vull dir, al final, hi ha una lluita política, però hi ha un desprestigi general del cos de Mossos que s'ho estan fent des dels polítics catalans.
Jo volia recordar amb el que deia... Sí, res, molt breu, el que deia el Baños. Recordem també quan els Mossos van haver de gestionar l'atemptat del 17 d'agost i que es va, a nivell internacional, es va elogiar l'actuació que van fer els Mossos, va haver-hi un comunicat d'uns quants sindicats de Policia Nacional, no sé si també Guàrdia Civil, denunciant que havien deixat actuar els Mossos com si fossin la policia d'un estat.
Sí. Vull dir que i va aparèixer de nota al periòdico.
Era l'evidència més gran
per desprestigiar-los.
Sí, era l'evidència més gran de la lluita de cossos policials, no? En aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, versus Mossos d'Esquadra. El que està plantejant el Xavi és justament que si els Mossos no fan exemplar o les seves actuacions no són pulcres al 100%...
Però pulcres aquesta, fins i tot a nivells que no s'esperarien de cap altra cosa.
Exacte.
Que siguin evidentment pulcríssimes.
És fàcilment que se li mengin la torrada, com li va passar en la investigació al cas de la Borràs.
O que poden tenir por que... El cas Gürtel,
tot el cas Gürtel i tota la policia patriòtica són dos casos petits, menors, de delictes de faltes. Vull dir que no...
De xufles.
De xufles, sí. No, xufla ho diu ell perquè està a la seva sentència. Xifla.
Aquests dos casos...
El jutge no va retirar la Policia Nacional. És més, el que passa és que alguns s'està jutjant, pel cas de la policia patriòtica. Però vull dir, el que feia el senyor Fernández Díaz, que va demanar al cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil que l'informés amb una setmana d'antelació, està per escrit, no per telèfon. Oye, Paco, no. Orden comunicada, m'entens, no? Vull dir que de orden de su excelencia, el ministre és excelència, no l'altre. L'altre és cremència, aquestes són excel·lències. Doncs, vull dir, aquí sí que hi ha una diferència de tractament. Ara, jo vull dir una cosa. I amb això jo acabo de moment, si no continua. Amb el tema dels bombers, si està la causa parada, que ha fet el jutge fiscal en un any la causa parada? Hi ha connivència entre el jutge fiscal amb una part dels que estan en connivència amb que no s'investigui això? Perquè, clar, aquí hem llegit que la causa està parada judicialment fa un any. El Ministeri Fiscal, en paraules així clàssiques, excita l'òrgan... Escrit al cel de l'òrgan. Això és el que diu. On està l'actuació del fiscal? On està l'actuació de la jutja demanant? Senyors, que fa un any que els he demanat papers i no has d'esperar un any que t'enviïs papers, sinó que, com a mínim, cada 15 dies, recordar. Això, el jutjat tampoc s'ha mogut,
Joan, recuperant el que estaves dient, és evident, em sembla que és evident, que la vara de medir respecte a Mossos i respecte a altres policies de l'Estat... Des de l'àmbit judicial, polític, mediàtic, és diferent. Home, és a dir, si haguessin hagut casos com el de la policia... Imagineu-ho.
Villarejosa.
Tu imagineu una policia patriòtica catalana que està investigant un grupuscle de gent durant dècades sobre rivals polítics de l'independentisme, per dir alguna cosa. És que s'acaba la policia. És que la tanquen. Agafen els Mossos i fan... Ja no hi ha més Mossos. Imagina't un cas com el...
Aquells segments que feien els Mossos per protegir no independentistes, de veritat, us creieu que eren per protegir el José Ramón Bosch? Que l'estaven protegint els Mossos?
O sigui, els Mossos estaven espiant en Bosch.
Home, jo crec que per protegir-lo, que és l'argument que van donar el jutge i el jutge va acceptar...
Si hi havia una petició política per utilitzar uns policies per...
No sé jo, eh? Però bueno, vamos, no lo veo yo muy viable.
Jo investigaria com dintre de l'àmbit de l'ultradreta, lògicament. Bueno, el Bosch ha de ser investigat. El Bosch?
Bueno, però escolta, no us separeu d'aquí. Si hi hagués hagut un cas tipus Baena...
Sí, no, bueno...
Un senyor que utilitzava Twitter a través d'una xarxa per fustigar... Sí. A més, un senyor que no és un...
Estaria judicialitzat el cas.
Judicialitzat i veuríem on va.
Sí, sí, sí.
Per tant, no és la mateixa vara de matí.
No.
Em sembla que és una
vida. No, el que volia dir, que ahir va dir... Bueno, el cas... Aviam, la justícia espanyola és tremendament justa, eficaç i meravellosa. No. Estava dient sense ironia. Segurament, excepte en un tema, que és el que afecta la unitat de l'Estat. Diguéssim, els altres temes, que si un 3% per aquí, que si no sé què, bueno, i les bales de Madrid, és igual, estem veient la línia Concepción, que van caient dotacions senceres de la Guàrdia Civil, que estan... I la Guàrdia Civil continua desfilant el 12 d'octubre i siendo la benemèrita. I, clar, aquí... És a dir, coses d'aquestes els Mossos no... Bueno, sí, les hem vistes, sí. Les hem vistes. Sí. Les hem vistes també.
Per desgràcia, totes les policies reben la penetració del crim organitzat.
Evident. Todes, totes.
Però el cas de Llinars, eren Mossos o era policia local?
Era policia local. Però el cas...
I la policia portuària de Barcelona,
El que ha dit de manera magistral i concisa i claríssima...
Vaja, és que no... No cal, eh?
Que podràs tornar a ser...
Lògicament que hi ha una diferència de l'altre Madrid, perquè dos són policies espanyoles, governades, i aquesta és una policia perifèrica. Però va passar l'Ertzaintza també durant els anys difícils, els anys de plom, eh? Ho va passar molt malament, l'Ertzaintza. I ara ho passa malament Mossos, perquè des del 17...
Fins que no els hi van matar 3 o 4.
No deixa de ser una mena de policia indígena de la qual vete tu saber... Què piensen? Clar, llavors, és anòmala la situació. I de per altra banda, professionalment, en temes, diguéssim, que no són el hàmster, a la policia Mossos té un prestigi, diguéssim, té una qualitat tècnica alta, a nivell forense, a nivell tècnic, a nivell científic.
Altíssima.
És a dir, que també hauríem de separar que és una molt bona policia per casos, diguéssim, criminals, i després tenim el tema de qui és la policia desplaçada de poder.
I en el cas que ha citat, precisament, l'antiterrorisme
islamista,
em sembla que s'ha demostrat,
jo sempre,
no només per el...
Jo quan, quan parlo malament dels Mossos, parlo de dos cossos, que són l'Arros i l'Abrivo, la resta em sembla que...
Molt breu, que hem de canviar.
Un últim apunt, perquè deies, la justícia espanyola és meravellosa i fantàstica. Per desgràcia, no, la justícia espanyola és...
Crec que ho deia amb ironia, l'Antonio.
No, a mi no em preocupa l'Audiència Nacional, a mi em preocupa la justícia ordinària, que és absolutament lenta, que està col·lapsada, i que trobes casos de pederàstia, que això que deia el Queralt, la caixa amb les proves, el despatx del jutge, està un any esperant que el jutge instructor se'l miri. I això a mi em preocupa molt més que passi amb la Gürtel, amb tota la repercussió política i de poder enorme que ha tingut la Gürtel.
Una justícia lenta, però no justa.
Però em sembla molt més delirant.
9:53, deixeu un moment... Nois, us heu aquí...
M'ha acabat bastant bé.
Un moment, ara tornem.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11:11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre zero del món casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat. Una rivalitat de més de dos segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12 Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymeric i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1, 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
RAC 1.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Del 28 al 30 d'octubre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals els donen cita a les drassanes del Museu Marítim.
Vine a la segona edició del Shops Fashion and Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem a drassanes del Museu Marítim. Entrada lliure. Més info a shopsbarcelona.com.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Marull de Molins i David Verdaguer. El mètode Gronholm, una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Dos minuts i arribarem a les 10 del matí. Mira, de manera el Martí Oliveres que vagi venint cap aquí. Què us passa? Que encara esteu aquí debatent i tot
no,
això?
No, perquè no de Mossos, Que no estem parlant.
No, ja no, ja, ja. Ja és igual. Haurem de parar per les pròxims minuts. Ara li demanaré que vingui el Martí
Oliveres. Parar de parlar.
Parar de parlar, sí, d'aquí una estoneta.
Però ens demanes l'impossible.
Quines coses de
fer. No, sí, això també.
Parlarem de Boris Johnson, que torna.
Vols parlar de Boris Johnson?
No, jo no. No
sí. Bueno...
El sentit de ridícul veig que és universal,
Però, bueno, hi va agafar un
després
vol.
Després us queixeu de la política catalana
i mireu el Regne Unit.
Bueno, el Regne Unit, Itàlia... La Xina, una de les imatges del dia, és...
Boníssim,
és com Hu Jintao se l'emporten.
Mireu on porten el referèndum.
Que se'n vagi, que no me voy.
No, és que Hu Jintao era un rival,
Sobre el tema de Boris Johnson, només molt ràpidament, que ja ho vam estar parlant abastament, i que la imatge, em sembla que de Sainet és extraordinària, del senyor que plega fa un mes i mig, que genera tot aquest forat negre, se'n va de vacances a Punta Cana, ni més ni menys, a Punta Cana, i diu, hosti... que puc tornar. Agafa un vol corrents, un economy class, no? Un turista, i cap allà que va.
Que és bastant cutre, eh? Allò d'un primer ministre que diu, si pago jo economy class...
Però les possibilitats hi són.
Sí, sí, sembla que té...
Absolutament, diuen que ja tens els cenavals.
Que a mi em sembla absolutament surrealista, perquè no estem parlant de que hagin passat un any, ni tan sols, o dos, o tres, no? Que s'hagi dissipat tota la polèmica que va envoltar Boris Johnson i el que va fer, que és absolutament recent. Vull dir, estem parlant de mes i mig... És que, clar, sembla...
Semblen italians.
Absolutament.
Sí, és el que estava pensant.
No, a Itàlia, si això fa Itàlia,
tots diríem. I diu molt poc, també, de la renovació política o de la capacitat de renovació política que
estem. Però forma part de la cultura política italiana, aquestes coses. Però mai havíem pensat que formés part de la cultura política britànica.
Al final, els italians, per primera vegada en anys, tindran una primera ministra...